Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El cas Rubiales i les seves derivades continuen al centre de l'actualitat. Ha caigut, com estava cantat, Jorge Bilda. El comunicat de la federació parla de figura clau en el creixement del futbol femení a Espanya. Destaca que deixa la selecció espanyola com a campiona del món i parla també d'intachable conducta personal i deportiva. Llegeixes el comunicat i penses, doncs per què el fan fora, si tot són elogis. Tots ho sabem, però una vegada més no hi ha una explicació per part de la federació. La sensació que fa és que estan intentant canviar algunes peces de la cúpula per tenir el Consejo content, perquè baixi el suflé, passi el temporal i que la resta de l'estructura gegantina i encarcarada quedi el més intacte possible. Serà molt, molt difícil que hi hagin els canvis estructurals importants que es demanen si no hi ha un canvi també en la llei de l'esport. Montse Tomé, del cos tècnic de Bilda, agafa el relleu. Molt radical, el canvi no és, i no sembla que a les jugadores els sembli suficient. Atenció, que hi ha notícia d'última hora, ho avança el diario.es. Jennifer Hermoso ha declarat davant Fiscalia i ha formalitzat denúncia pel petó no consentit de Rubiales. L'Helena Condis ens actualitzarà d'aquí uns instants com estan les renovacions a Can Barça. Les primeres en caure han de ser les de Lamine Yamal i Balde, després també la de Xavi, la del míster, i farem avui també l'anàlisi del tancament de mercat en clau econòmic amb el Marc Síria. Li preguntarem per la massa salarial, pels avals, pels creditors que no paguen i per tot plegat. Tenim ganes d'escoltar-lo, com sempre, el Marc Síria. A l'Espanyol escoltarem Jofre Carreras, que s'ha fet amb un lloc a l'11 en aquest tram inicial de la temporada, sobre els lesionats Keita Balde, baixa segura per jugar divendres al camp del Llevant, i Brian Olivan m'arribarà molt justet, molt complicat que pugui estar. Al Girona sentirem a Porto, l'última incorporació, que a més va ser arribar i moldre fent el gol de la victòria contra les Palmes. També és notícia al Girona que Arnau ha entrat en la llista de candidats al Golden Boy. En bàsquet avui, segona jornada de quarts de final del Mundial. Alemanya s'ha classificat per semis, superant de 2 punts només a Letònia per 81-79. Està en joc el Canadà a Eslovènia, partidàs. En tenis, a l'Open US avui tenim gran partit de matinada, Alcaraz-Esverev per un lloc a semis, on ja espera Novak Djokovic, que ha superat sense problemes el nord-americà Fritz per 6-1, 6-4 i 6-4. A la Vuelta avui, 11a etapa de mitja muntanya, després de la crono d'ahir a Valladolid, el català Marc Soler es manté segon a 26 segons del líder Sepp Kuss. I en handbol, avui arrenca la Lliga pel Barça, que disputa partit avançat al Palau davant la Naitasuna a partir de 8:45. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Ricardo Rossetti i el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que triomfarà Joao Félix. Heu votat que sí al 55%, que no al 45%. Bastant ajustada aquesta enquesta. En clau espanyol us preguntem si Luis García té millor o pitjor plantilla que la temporada passada. Creieu que millor al 47%, que pitjor al 53%. I en clau Girona, igual. Michel té millor o pitjor plantilla entre mans que l'any passat? Creieu que millor la immensa majoria, 85%, que pitjor el 15% dels que heu votat? Marc Peires està al control de so, Raül Chau a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 9, comencem l'Esports COPE d'avui dimecres, amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Un cop tancat el mercat de fitxatges, ara el que ha de venir de forma imminent són algunes renovacions. Les que estan al caure, i a més molt ben encarades o pràcticament tancades, són les de Balde i Lamine Yamal, no?
La setmana que ve pot ser clau en aquest sentit. S'espera la presentació de Deco, com a director esportiu 3 temporades i estan al caure, com deies, els anuncis de 2 renovacions, aquests 2 jugadors que ara estan concentrats en Espanya. Valde i Lamine Yamal, els 2 representats per Jorge Méndez, ja van signar un preacord de renovació a les oficines del Barça ara fa gairebé 2 mesos, concretament el 19 de juliol, just abans de pujar a l'avió al migdia per anar a la gira als Estats Units, i les seves continuïtats estan pactades. En el cas de Valde, fins al 2028, i en el cas de l'atacant, de Lamine Yamal, fins al 2026, perquè al ser menor d'edat, té 16 anys, no se'l pot renovar més de 3 anys. Els 2, pel que em diuen, seran blindats amb una clàusula de 1.000 milions d'euros.
Carai, hem parlat molt els últims dies de totes les operacions de mercat, dels fils que ha mogut Méndez, aquestes 2 renovacions que estan fora del mercat de fitxatges, però formen part també de tota aquesta componenda, no?
Sí, perquè sobretot quan es firma aquest preacord de renovació el 19 de juliol és unes hores abans d'aquelles famoses declaracions de Joe Félix dient que li agradaria jugar al Barça. Mm. I a partir d'aquí s'han d'entendre moviments al voltant de Jorge Méndez i moviments al voltant del Barça. Jo crec que res és casualitat. Evidentment, Joao Cancelo, que també és representat per Méndez, és un futbolista que li agradava a Xavi, que li interessava. De fet, era una de les opcions...
Que li feia falta, a més.
Sí, sí, li feia falta lateral dret i era una de les opcions prioritàries per reforçar aquella demarcació. A més, també pot jugar per l'esquerra. Però en el cas de Joao Félix, que potser no era una peça que fos imprescindible, de fet, Xavi no la veia com una peça necessària, tenint en compte que en aquell moment comptava amb Dembélé, comptava amb Ansu Fati, comptava amb Abde... Diria que s'ha d'entendre en aquest context de pactem les renovacions de 2 peces claus, de 2 grans valors de la Masia, que són Valde i Lamine Yamal, però en aquest sentit potser també m'has d'ajudar amb un jugador a qui li ha de donar sortida, que és Joao Félix, i que està boig per venir al Barça, perquè a més, ja t'ho deia ahir, el desig de Joao Félix de fitxar pel club blaugrana no és d'aquest estiu, de quan fa l'entrevista amb Fabrizio Romano. Joao Félix, agent del seu entorn, el mes de març, quan estava cedit al Chelsea, quan jugava a Londres, a préstec, durant mig any, ja va dir a gent propera que volia, que el seu somni era venir al Barça aquest mercat d'estiu. S'ha complert, i també s'ha complert el desig de Laporta, que era, evidentment, signar les renovacions de Valde i Lamine Yamal, que tenen moltes ofertes de clubs molt potents que els hi poden pagar ara mateix més que el Barça.
I també és veritat que Laporta des de ja fa molt de temps, jo et diria, et parlaria d'anys, que sempre ha manifestat en públic i en privat que li agradava molt aquest jugador.
És el que està enamorat de Joao Félix, Laporta. De fet, quan Griezmann se'n torna a l'Atlético de Madrid, és el president qui li trasllada a Miguel Ángel Gilmarín a través de Mateu Alemany si hi ha la possibilitat de fer un intercanvi de peces, que Griezmann torni a l'Atlético i que Joao vingui a reforçar la davantera del Barça. En aquell cas, l'Atlético de Madrid li diu que no, que ni parlar-ne, i no es pot fer l'operació, però ja és un fitxatge, un reforç que Laporta porta mesos i mesos perseguint, i finalment s'ha concretat amb l'ajuda de Méndez i amb tots aquests moviments de peces, com per exemple la sortida de la sessió simple d'Ansu Fati al Brighton.
I després s'haurà de renovar Xavi també, que acaba contracte el 2024, o sigui, final de temporada, no?
Sí, sí, d'aquí un any renovarà, que estiguin tranquils els culers. Entre el club i l'entrenador està tot parlat des de fa setmanes. El Barça, en principi, el renovarà 2 anys més, fins al 2026, tot i que ja veus dins el club que tampoc descarten que sigui fins al 25. S'ha d'acabar de tancar, però l'acord i l'anunci s'han retrasat bàsicament per 2 motius. El primer és que Xavi sempre ha dit, en privat i en públic, que la prioritat era construir un equip competitiu, i el Barça, ja ho sabeu, ha tingut seriosos problemes aquest estiu per inscriure i per poder fitxar jugadors per culpa del fair play financer. La millora econòmica, el nou contracte de Xavi, el seu cost tècnic, hauria estat un mal de cap més, un mal de cap afegit per la massa salarial del club. Per això l'entrenador va dir, primer, Mateu, Deco, penseu en reforçar la plantilla i després ja pensareu en mi, en el meu cos tècnic. De totes maneres, Xavi, en roda de premsa, el 18 d'agost, ja va dir que de l'1 al 10 la seva renovació estava a 10. I el segon motiu del per què no tenim notícies de Xavi aquesta setmana, de l'aturada, per què no s'ha parlat de la renovació, per què no hi ha un anunci per part del club, és perquè Deco no hi és i no tindrem notícies de la renovació de Xavi ni de jugadors fins que no torni Deco, que ara s'ha agafat uns dies de descans després de l'agitat mercat d'estiu. És Deco, com a nou director esportiu, qui ha de rematar i tancar aquest acord amb Xavi després del canvi de poders, del canvi de carpetes amb Mateu Alemany, i a més Xavi, que avui entrena amb l'equip, demà també s'agafa uns dies lliures a partir de demà dijous, i no tornarà a Barcelona fins la setmana que ve. Per tant, per parlar de renovacions i per parlar d'avenços en l'acord amb Xavi, que insistim, està tot parlat, ens haurem d'esperar la propera setmana.
Perfecte, doncs esperarem. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
No esperem més, ho farem d'aquí a un minut per saludar i parlar una estona amb Marc Siria.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui volem analitzar el tancament del mercat al Barça en clau econòmica i ho fem amb l'economista Marc Siria. Hola, Marc, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com esteu?
Molt bé, Marc. Escolta, que hem conegut a les últimes hores a través de l'agència EFE aquestes xifres, aquesta reducció de la massa salarial de 161 milions, es situa ara mateix en 404, hi ha una reducció del 73 al 54%. Són tan macos com semblen aquests números o hem de posar algun asterisc, Marc?
No, els únics asterisc, un és molt important, que és que a data d'avui, a 6 de setembre, no tenim l'exercici tancat com altres clubs. La majoria de clubs ja han publicat i, a més, han introduït el registre. Per tant, és molt important saber el tancament de l'exercici per treure conclusions. I el que tenim són píldores, no? Aquesta píldora és positiva. Hem de deixar clar que no contempla els salaris del que no és el de les altres seccions professionals, només es refereix als salaris del primer equip de futbol masculí, i sí que sembla que introdueix totes les amortitzacions i diferiments. Per tant, en principi i a priori, a falta de veure els números del balanç, és una bona notícia, evidentment, que s'estigui rebaixant la massa salarial del primer equip de futbol.
Faries, per tant, un balanç positiu de com ha tancat en clau econòmica el Barça aquest mercat de fitxatges, tenint en compte que ha fet 5 incorporacions: Oriol Romeu, Gundogan, Joao Félix, Cancelo, Íñigo Martínez, que són bons futbolistes, jugadors de nivell, i que només s'han gastat 3,4 milions en Oriol Romeu.
Sí, aquí hi haurien 3 comentaris, no? O sigui, el que tu has fet és molt bon resum, no, Joan? O sigui, 3,4 milions, s'han incorporat jugadors contrastats amb nivell i, per tant, per competir sobretot a Europa i poder arribar al més lluny possible. Els tres comentaris que podrien anar d'un financer al costat serien: un, aquests jugadors tenen sous, no? I aquests sous, normalment, com sempre t'he explicat, quan un jugador ve sense traspàs, normalment hi ha una compensació amb un sou més alt. Per tant, hem de veure quins són aquests sous d'aquests jugadors i si són creixents, no són creixents, etc. La segona és, no m'agrada que directius del club hagin d'avalar operacions per obtenir un forat que ens havien de donar els nostres socis, que no han complert en temps i forma els pagaments per la venda de Barça Studios. Per tant, aquí es podria arribar a crear un conflicte d'interessos que, evidentment, tindria que veure amb, imaginem que el Barça no aconsegueix redreçar la situació i s'hagués d'executar aquest aval, doncs, evidentment, el directiu es trobaria entre l'espasa i la paret de o vendre un actiu essencial del club o perdre aquest aval i, per tant, que executés contra el seu patrimoni. Per tant, això financerament no és bo que passi. El Barça ha de ser solvent i viable per ell mateix i no haver de recórrer a val personal. Aquest seria el segon comentari que hem de tenir present. I el tercer és que això passi en l'últim dia de mercat perquè s'han fet unes gestions i unes vendes amb uns socis que no compleixen, doncs pot tenir impacte en la imatge i en el management del Barça en si, no? Per tant, escollint bé els nostres proveïdors, escollint bé els nostres socis, fent bé els nostres acords que després puguem reclamar danys i perjudicis si els nostres socis no compleixen, doncs això també seria important i seria el tercer comentari. Tenint en compte el que tu dius, fer aquesta plantilla amb traspassos per 3,5 milions d'euros i poder inscriure avui a tots els jugadors, això de per se en l'àmbit esportiu és un èxit.
Sí. Escolta, són molt interessants aquests tres apunts que has fet i vull aprofundir en cadascun d'ells. Parlaves de com són els contractes i els sous dels futbolistes. Aquí crida molt l'atenció que Joao Félix, per exemple, Marc, hagi vingut cobrant només 400.000 euros. En canvi, la Lliga, no és que no s'ho acabi de creure, s'ho creu, però, clar, si ho compara amb el que venia cobrant, al final computa el fair play financer per 4.
Exacte, la Lliga el que diu és, escolti, jo aquest jugador amb els contractes que venia tenint, el que computarà en fair play financer, jo a l'acord que vostè arribi amb l'Atlètic de Madrid i amb el jugador, doncs això és un tema de contractes bilaterals, laborals entre jugador i club, però aquest jugador per els contractes que ha vingut cobrant i per una mica l'estatus que té com a jugador ocupa un fair play superior. Per tant, dintre de la seva massa salarial, jo com a Lliga li computaré aquests 4 milions d'euros.
És una mesura que... Té sentit, no, Marc?
Té sentit, perquè si no, al final entraríem en aquest bucle d'aquest tipus d'acords que em recorda molt els intercanvis de jugadors, no? De valors de jugadors quan no s'adaptaven al valor real, no? I això ens portava a fer creure que hi havia balanços que no eren reals, no? Aquest jugador a cap altre club, no arribaria, no tindria aquest contracte de 400.000 euros. El té amb el Barça per situacions molt concretes i per quasi una mena de reivindicació del jugador, les seves ganes, a l'Atlètic de Madrid renovant fins al 2028 aquest contracte i per tant, espaiant aquests pagaments i, per tant, el que diu la Lliga és, escolti, jo he d'ocupar la massa salarial que del valor contractual d'aquest jugador, no? I, per tant, com a mínim, computar aquests 4 milions d'euros, perquè si no entrarem en els bucles dels Pilesen, dels Arturs, etc. I al cap de 2 o 3 anys veurem que aquestes operacions doncs eren simplement per salvar exercicis comptables i no eren reals, no? Per tant, la mesura de la Lliga jo la veig correcta.
Sí, sí, ho comparteixo. Escolta, també poses una mica l'alerta amb el tema dels avals. Marc, que és veritat que és una situació que es repeteix, no és nova ni molt menys, sinó que ja l'ha utilitzat Laporta bastantes vegades.
Tercer exercici, havíem de recuperar, rebaixar la massa salarial ja en el primer any. Hem venut actius estratègics per equilibrar la situació econòmica. El cert és que el deute no l'hem rebaixat. El cert és que perdrem uns 100 milions d'euros a Montjuïc, amb la crisi a Montjuïc, i per tant, i a més, els socis dels que li veníem una part important d'un actiu estratègic com Barça Studios, doncs no compleixen amb els pagaments o podien no complir. Aquesta és una resposta que no tenim, no? No podem acusar algú de no complir perquè potser contractualment podia no complir, no? Perquè entenc que el club llavors hagués presentat una reclamació immediatament si no es compleix amb un pagament, no? L'executaria d'alguna manera, no? Llavors, caguem en el tercer exercici de seguir fent avals personals, depositar avals personals a la Lliga l'últim dia del mercat per poder complir amb les inscripcions de jugadors, doncs és una praxis que estàs donant el pal i des del punt de vista financer té dos problemes. Una, que al final no puguis arribar perquè hi hagi directius que naturalment no vulguin avalar posicions de la institució, i dues, que en un mig termini podria haver un conflicte d'interessos i finalment aquests 40 milions no arriben i per tant no redreça la situació i per tant s'hagués d'executar aquest aval, no? Llavors, clar, això amb un club, el Barça, el que hem d'aconseguir i el que hem d'anar a buscar és que sigui solvent i viable per ell mateix sense haver de recórrer a avals personals.
I ho has comentat també, no sé què passa amb els proveïdors, que no acaba de triar bé últimament el Barça els seus companys de viatge, tu coneixes el fons aquest Libero? Bé, són alemanys i en teoria els alemanys són gent seriosa, Marc.
No, i han estat en operacions importants. El que no sabem és, i sempre ho he dit, si era una opció de compra vinculant o no vinculant. Què vol dir això? Si l'opció de compra era que al final jo tinc una documentació i sobre aquesta documentació, o quan vaig més enllà del producte que estic comprant o de l'actiu, em sorgeix amb dubtes i puc no exercir la compra, per tant, no és una compra no obligatòria, o és una compra obligatòria, amb el que tenia un termini per ingressar els 40 milions d'euros i no ho he fet. En aquest segon cas, jo crec que el Barça hagués tret un comunicat dient que hi ha un incompliment i que, per tant, reclamaria aquest ingrés. Si no ho ha fet el Barça és perquè segurament estem més en el primer dels supòsits que t'he comentat, no? Que hi havia una possibilitat o un ventall de temps per analitzar bé l'operació i per finalment executar-la o no. Exactament penso el mateix a Morpheus i Socios. O sigui, si arriba un venciment i no el compleixes i el Barça no executa, el que passa és que tu tenies la possibilitat de no fer-ho, no? Per tant, segurament Socios i Orpheus tenien la possibilitat d'una finestra de no continuar amb la segona part de la compra del percentatge acordat en un principi amb el Barça. Per tant, no només culpem aquests proveïdors, sinó també com fem els negocis, amb quins fem, si els posem vinculants o no, si són d'obligatorietat o no, si hi ha indemnitzacions o no en cas d'incompliment, perquè llavors ens trobem amb la situació que ens hem trobat aquest estiu, que jo crec que deixa malament el Barça com a institució, no? Que algú no compleixi, que pugui no complir perquè el contracte ho estableixi d'aquesta manera i que tu com a club hagis de recórrer a avals personals per acabar inscrivint, no? Això no és un modus operandi normal en una institució com el Barça, no?
Molt bé. Marc Siria, un plaer com sempre. Gràcies per haver-nos ajudat a llegir en clau econòmica aquest tancament de mercat, que té llums i alguna ombra també, com sempre, en aquestes situacions.
Una abraçada molt forta. Fins la propera.
Adéu-siau. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Frenkie de Jong. Portada avui a la pàgina oficial del Barça sota el títol Capità General Frenkie de Jong. No fa tant, el club volia vendre el jugador holandès. Ara el qualifiquen de Capità General. És el que hi ha quan primen les decisions en funció de l'economia i no tant en funció de la vessant purament esportiva. I en el negoci del futbol han d'anar de la mà. I ha de ser prioritari el rendiment esportiu. Afortunadament, Frenkie de Jong es va negar entrant al joc d'haver de ser traspassat. Ara, segons la meva opinió, els dos jugadors més imprescindibles són Frenkie de Jong i Marc-André Ter Stegen. Frenkie és un totcampista capaç de ser mig centre en solitari o acompanyat interior amb arribada o iniciar el joc com a defensa central. És el que mou l'equip, el jugador amb més talent, el jugador que més domina aquest ofici, un holandès que ha mamat el millor futbol, típic producte de l'escola holandesa. Encara me'n recordo com el gran Tony Bruins en parlava d'ell amb admiració. Tony Bruins feia llavors tasques d'informes a l'Ajax quan van eliminar el Real Madrid de la Champions. Frenkie de Jong, capità general.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I abans del debat hem d'actualitzar les informacions al voltant del cas Rubiales, que la gent va parlant i va opinant, cadascú lliurement, i quan hi ha algú que se surt del carril, doncs aixeca polseguera. És el que li ha passat a Carvajal, que Onda Cero va parlar ahir a la nit de gestos desafortunats de Rubiales, va dir que es va equivocar, però també va dir que Jennifer Hermoso no havia presentat denúncia. Atenció, que això ha canviat, ha avançat, com us deien titulars, el diario.es, que Jennifer Hermoso ja ha declarat davant Fiscalia i que ha presentat denúncia. Aquest matí Carvajal ha volgut sortir a matisar o a explicar-se millor.
Defiendo es la presunción de inocencia, ¿no? En este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. En ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, pues hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables.
Doncs amb el comunicat conjunt dels jugadors, si el que volien era evitar que seguís parlant del tema de la concentració de la selecció espanyola masculina, evidentment no ho han aconseguit. I a aquesta hora estàvem pendents del futur de Bilda. Doncs Bilda, com tothom sap, a aquestes hores ja no és el seleccionador espanyol femení. Raúl Chao, bona tarda.
Bona tarda. Ahir es va fer oficial la notícia que va avançar Isaac Fouto al Partidazo i és la destitució de l'entrenador de la selecció espanyola femenina, Jorge Bilda. El ja exentrenador portava el càrrec des de l'any 2015. Abans d'aquest càrrec només havia estat entrenador de les categories inferiors de la selecció. Ara ha deixat la selecció com a campiona del món. Ahir al Partidazo de Cope va estar Vero Boquete, exjugadora de futbol, que va parlar sobre la destitució de Bilda.
Bueno, creo que la destitución de Jorge es acertada porque la división y la situación insostenible que se estaba viviendo pues llevaba a ello.
Recordem que Bilda no només era el seleccionador, sinó també era el director esportiu, càrrec que ara mateix està vacant.
Agafa el relleu de Bilda, Raúl, Montse Tomé.
Després de la destitució tenim nova entrenadora a la selecció i es tracta de Montse Tomé. Fins ara era la segona entrenadora de Jorge Bilda, a qui Luis Rubiales durant l'assemblea del passat 25 d'agost li va oferir el càrrec de directora esportiva. En aquella assemblea, l'actual entrenadora també va aplaudir el discurs de l'expresident de la federació. El dia després, el 26 d'agost, Montse Tomé, juntament amb 11 persones més de diferents càrrecs de la selecció i seleccions inferiors, van condemnar els fets i van posar els seus càrrecs en mans de la Federació Espanyola. Vero Boquete valora la nova seleccionadora i si li transmet confiança.
Pues tengo mis dudas de si realmente es la correcta o no. Personalmente creo que se ha perdido una oportunidad de realmente hacer un cambio mucho más profundo. Y cuando se habla de realmente profesionalizar el fútbol femenino, se habla de cambiar quizás ese sistema de amiguismos y a dedo por la mediocracia. Y entonces méritos aquí no hay demasiados.
Segons va explicar la nostra companya, Andrea Peláez, al Partidazo de Copa, les jugadores consideren el canvi com a insuficient i esperaven aire fresc de fora de la federació. Montse Tomé porta la Federació Espanyola des de l'any 2018. Durant els primers anys compaginen la seva funció de segona entrenadora de la selecció femenina absoluta amb les categories inferiors de la selecció. Abans de ser entrenadora, Montse Tomé va ser jugadora de l'Oviedo Moderno, del Levante i finalment del Barça, des de l'any 2010 fins al 2012, on va coincidir amb Melanie Serrano, Vicky Losada o Marta Corredera.
Molt bé, ja que estem, Raúl, estàvem també pendents, ahir en parlàvem amb l'Andrea, de les converses per veure si arrenca la Lliga Femenina o no aquest cap de setmana. Hi ha alguna novetat al respecte?
De moment no, és a dir, aquest matí s'estan duent reunions entre la patronal i els sindicats per apropar les postures i evitar una vaga en el futbol femení que afectaria les dues primeres jornades de Lliga, que no podria començar aquest cap de setmana. La proposta del sindicat és de tenir un sou de 25.000 euros per aquesta temporada i 30.000 euros per la següent temporada, lluny de la proposta de la Lliga F, que arribarien de moment als 18.000 euros per aquesta temporada. Veurem com acaba la cosa i si tenim jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
Veurem. Gràcies, Raúl.
Gràcies, Joan.
De seguida el debat.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
El debat amb el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, John? Muy buenas.
I ens ve molt bé tenir avui amb nosaltres també a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, encantado de tenerte, porque además tenemos que comentar una noticia de última hora, que es que Jennifer Hermoso finalmente ya ha declarado ante Fiscalía, ha presentado denuncia, que entiendo que es un tema muy importante para el desarrollo del caso, ¿no?
Sí, a nivel... siempre hemos diferenciado lo que era a nivel deportivo administrativo y a nivel jurídico. A nivel jurídico, lo que ha hecho Fiscalía es hacer lo que se llama un ofrecimiento de acciones a Jenny, la ha citado, la ha llamado a presencia de Fiscalía y le ha preguntado. Le ha preguntado primero si ella quiere reclamar, y en este caso reclamar es denunciar, y le ha preguntado para ello si ha habido o no ha habido consentimiento.
Yeah.
Entonces, en el momento en que ella declara que ese beso no es consentido y que sí quiere ejercer acciones y denunciar, pues Fiscalía, evidentemente, lo que hace es elevar querella y iniciaría el procedimiento penal correspondiente.
Claro,
por agresión sexual.
Claro, porque Ricardo, ayer, por ejemplo, Carvajal decía, bueno, es que Jennifer Hermoso no ha denunciado todavía. Bueno, pues ahora ya sí, ¿no?
Sí, es que yo, queriendo entender lo que ha querido decir Carvajal, creo que ha intentado explicar simplemente la vida judicial, que es en donde nadie, al final, tendrá que ser un juez el que dictamine si es culpable o no. Yo creo que donde no se ha querido meter Carvajal, y a lo mejor es por la amistad, la relación de cercanía o porque no ha querido, es en el tema social, donde creo que es en donde estamos todos debatiendo la incapacidad de Rubiales para seguir siendo presidente de la federación, no solo con la actitud del beso, sino con un montón de gestos que vimos en ese domingo, incluso las reacciones, la gestión con la propia Jenny Hermoso y todo lo sucedido hasta la asamblea del viernes, que evidentemente es algo que le deja fuera de lugar y que prácticamente le debería obligar a dimitir sin ningún tipo de duda.
También te quería preguntar, Jacinto, por el peso que crees o el alcance que crees que te, ¿qué valor le das al último auto del juez sobre el caso Negreira? Que de eso también hemos hablado en los últimos días.
Aquí volvemos otra vez a tener que diferenciar, o sea, he oído opiniones de todo tipo, entonces vuelvo a diferenciar lo que es la vía jurídica de lo que es la vía de opinión, de justicia, de momento mediático en que sale esto y demás. A nivel estrictamente jurídico, hay un aspecto que quizás no es tan novedoso o no supone una novedad tan importante, que es el auto del juez sobre la personación del Real Madrid. Sí ha salido la expresión o la contundencia de las palabras del auto, ¿vale? Cuando habla de corrupción sistémica y de posible perjuicio para Madrid y otros clubes. Esto no es tan nuevo, ya hace un tiempo que existía, es más, el Confidencial, que es quien saca la noticia, llevaba ya un tiempo anunciando que iba a salir ya en septiembre, con lo cual por aquí no es tanto la novedad. Lo que sí es muy importante y es novedoso es el auto de 31 de agosto, donde el juez lo que hace es dividir el procedimiento. Separa lo que es blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad en documentos de lo que es la parte de posible corrupción. ¿Por qué es importante? Porque lo que hace es que va a llevar un trámite procesal diferente, con lo cual, evidentemente, el blanqueo puede ser o muy inmediato si considera el juez que hay más posibilidad de avanzar y entonces en los próximos días sacar ya alguna resolución, o se puede alargar si se tiene que hacer algún tipo de investigación en extranjero, cuentas fuera, etcétera, lo cual podría alargar muchísimo. Al separarlo, lo que hace es que el trámite, aún así largo, que nadie espere que esto se va a resolver la parte de corrupción deportiva en un mes, pero sí que agiliza los trámites e impulsa el procedimiento muchísimo.
Yeah.
Esto en lo jurídico. En lo de por qué sale ahora, bueno, yo esto creo que es evidente, ¿no? O sea, si yo creo que estamos en un periodo sin fútbol. Si el Barça, por ejemplo, hubiera estado a 6 puntos, pues estaría hablando de la crisis del Barça. Si Mbappé hubiera venido, pues estaríamos hablando de qué desayuno Mbappé. Y entonces viene perfecto en este caso para tener contenido y para que haya noticia. Entonces sale ahora, pues porque evidentemente coinciden todos estos elementos. Ahora eso no quita.
Sí.
Que vuelve otra vez a ponerse de relieve algo que yo creo que aquí dijimos varias ocasiones y que ha habido gente que dudaba, ¿no? Que si la corrupción deportiva con el tema de blanquería estaba fuera, que si ya no existía, si existe, no existe, mientras un juez no determine que lo archiva por ese delito, sigue existiendo y tiene pinta de que se va a profundizar en ello.
Lo que pasa, Ricardo, es que de momento en ese auto se habla mucho de sospechas y tal, de indicios, pero de momento no hay pruebas. ¿No?
Es que, a ver, yo, aquí es Jacinto que tiene muchos más argumentos para explicarlo. Evidentemente, en mi cabeza y en la de muchos aficionados o incluso compañeros de profesión, está el que cuando hablamos de corrupción deportiva y de compra de partidos, nos imaginamos que hay un contacto con Enrique Negreira, que Enrique Negreira se traslada a un árbitro y que a partir de ahí, además de haber una transacción económica, hay unas decisiones que se pueden comprobar que ahí ha habido un amaño de partido. Lo que es evidente es que no sé si se van a encontrar ese tipo de pruebas porque nadie sabe si de Negreira hacia los árbitros ha habido algo. Lo que queda en la duda es si a partir de que el Barça contacta con Negreira y durante 18 años le hace esa cantidad de pagos, eso ya es suficiente para entender que hay corrupción deportiva. Porque lo que nos ha quedado a todos muy claro, creo, es que no se sostiene que el Barça haya pagado 7 millones de euros por unos informes que o no existen, o son muy básicos, o es algo que cuesta muchísimo menos dinero. Entonces queda esa sensación de aquí pasa algo, pero todavía no tenemos la prueba y la certeza de hasta dónde llega, que es lo mismo que decir aquí hay un asesinato, pero todavía no ha aparecido el cuerpo.
Sí, sí. Bueno, para cerrar ya, que quiero hablar un poquito de fútbol también con vosotros y rápidamente, ¿te ha gustado, Jacinto, cómo ha cerrado el mercado el Barça o qué?
Hombre, para la situación económica que tenía, evidentemente sí. O sea, realmente gastarse ahora 3,4 millones más lo que haya costado Víctor Roque y poder liquidar o dar salida a los jugadores que han dado salida, reducir la masa salarial en la cantidad que ha reducido e incorporar, pues aunque sean creyentes heridos, a jugadores como Ivo Cancelo, que decía falta como el comer un lateral, incorporar a un Joao Félix, a ver cómo sale, qué calidad tiene, vamos a ver cómo se desarrolla aquí, y luego incorporar a Joao Romeo, incorporar pues a Gundogan, que viene a ser el capitán del City, campeón de Europa. Hombre, sí, la verdad es que para la situación económica, para cómo estaban a nivel de fair play y para las restricciones que tenía, sí, lo han cerrado bien.
Ricardo.
Sí, hombre, es que para lo que tenía el Barça, tanto en la economía a la hora de ejecutar un traspaso como el límite salarial, yo creo que es para ponerle una muy buena nota porque les ha salido todo. Yo creo que lo principal ha tardado mucho en llegar, que es Joao Cancelo, pero evidentemente ha cerrado el mercado con una plantilla que se puede considerar mejor que la del año pasado. Lo que ocurre es que sigue jugando muy en el alambre. Es decir, al final consigue meter a Íñigo Martínez dentro del fair play porque saca deprisa a última hora a Eric García cedido. Si no, no lo hubiese dado.
Y avalando al final, Ricardo, y avalando.
Sí, sí. No. Sí, pero que me refiero que aún avalando, la salida que tenía Abde a la Premier sí que le hubiese dado la entrada a Íñigo Martínez. Como esa opción no se da porque Abde quiere ir al Betis, hay mucho menos dinero y se ve obligado el Barça a sacar la cesión de Eric para que pueda entrar Íñigo. Pero evidentemente es un mercado que el Barça ha sacado con muy buena nota para los recursos que tiene y cómo lo ha gestionado, a pesar de que ha tirado prácticamente del límite al final de tiempo, quiero decir.
Sí, sí, como nos tiene acostumbrados ya en los últimos mercados. En fin, amigos, que lo dejamos ahí de momento. Jacinto, Ricardo, un placer, gracias.
Un placer, saludos.
Gracias, Aguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Senyor Soteras, bona tarda.
Jo crec que els aplaudiments que va fer la gent allà, que tothom aplaudia, era per gratitud a la pròpia persona de Rubiales, perquè Rubiales ha tingut una actuació molt desafortunada.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Quiero otra noche.
3:43 de la tarda, abordem ara l'actualitat de l'Espanyol, que s'ha fet aquest migdia un acte per escenificar l'ascens al primer equip de Jofre Carreras, que està fent un molt bon primer tram de temporada. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Avui hem assistit a aquesta presentació oficial de Jofre Carreras com a jugador del primer equip, on hi havia molta gent del club present. Mao, Garagarza, Luis García, Dani Sánchez Llibre, també expresident de l'Espanyol, i jugadors del primer equip com són Nico Melamed, Joan García i Pol Lozano, que també són del planter i també són amics del Jofre. En aquesta presentació, Jofre Carreras ha reconegut que no va viure un bon any la temporada passada a la seva sessió al Mirandés i que en aquesta pretemporada, afortunadament, va veure l'oportunitat de quedar-se al primer equip de l'Espanyol.
És obvi que no vaig tenir un any fàcil a Miranda, això ho sap tothom, només s'ha de veure. No estava convençut de que em quedaria, l'únic que sabia és que intentaria treballar al màxim per aconseguir-ho. I bueno, a mesura que va passant el temps, que vas entrenant, que vas participant als partits de pretemporada i tot, doncs et vas, depèn de com ho facis, et vas convencent una miqueta més a tu mateix de que hi ha la possibilitat de que et puguis quedar.
També ha deixat clar que el seu somni com a futbolista professional és aconseguir l'ascens i jugar a primera amb la samarreta de l'Espanyol.
Per mi el prioritari és, tinc el somni de pujar a primera divisió, de poder jugar a primera divisió amb l'Espanyol, està clar. I ja doncs tots els jugadors suposo que somien en guanyar títols, en, pues en això, guanyar títols, ser grans, però bueno, el meu somni i objectiu principal és pujar amb l'Espanyol a primera divisió i ser jugador de l'Espanyol a primera.
I amb motiu d'aquest possible ascens, el jugador Pol Lozano ha agafat el micròfon i ha incitat el Jofre a fer alguna promesa en cas de tornar a la màxima categoria. Doncs a Jofre li ha seguit el joc i ha promès que si l'Espanyol puja a primera es tatuarà la data de l'ascens. Això sí, no sabem a quina part del cos ho farà. I pel que fa a les novetats esportives, Keita Balde és baixa assegurada, Brian Olivan arriba molt just i Sergi Gómez pateix una lumbalgia i és dubte pel partit d'aquest divendres contra Levante.
Jofre i Omar, dues de les sorpreses agradables de l'Espanyol en aquest inici de temporada. Gràcies, Joan.
A tu, Joan.
De l'actualitat de l'Espanyol a l'actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Que té un dia més un protagonista clar, que és Porto, que va ser el gran protagonista el darrer dia del tancament del mercat, va ser el protagonista en el partit contra les Palmes i avui ho és també.
Sí, el de Beniel, Cristian Portugués, Porto, el murcià. Hauríem de mirar, però amb 1,67, jo crec que és el... Ara em tiro a la piscina a veure si hi ha aigua. El jugador més baix de la primera divisió aquesta temporada. 1,67. I va marcar de cap, l'altre dia, sí, el gol del triomf contra la Unió Deportiva Les Palmes. Ahir escoltàvem a Quique Cárcel als mitjans del club i Porto, més reposat en una entrevista d'uns 6 minutets, hem rescatat dos documents. El primer, ara t'ho deies, un dels últims en arribar. Va fer 3 operacions d'entrada al Girona el mateix dia que es tancava el divendres passat el mercat de fitxatges per la primera part de la temporada. Arriba a última hora, tornar a casa, redebutar amb el Girona, marcar el gol de la victòria... Tot això, com ho ha viscut Porto?
La verdad que nunca hubiera imaginado, ¿no? Volver, debutar, recibir, ¿no? Ese cariño que recibí desde el primer momento y luego, por supuesto, pues meter el gol y ayudar al equipo a dar los 3 puntos, pues cuando metes gol se te pasan tantas cosas por la cabeza que al final del partido, pues sí, ¿no? Estaba muy emocionado y a día de hoy, pues sigo, ¿no? Todavía intentando asimilar un poco.
Gairebé un somni, ¿no? El que ha viscut i està vivint Porto a les últimes hores, després de veure com li va donar l'alternativa de les 3 últimes cares noves que han arribat, l'únic que va debutar el diumenge a la 4ª jornada de Lliga, i com va debutar i com va entrar, rendiment immediat, donant la victòria al conjunt de Montilivi. Jo crec que serà un jugador que tindrà molts minuts aquesta temporada, però l'objectiu de Porto de cara a aquesta segona etapa al Girona.
Llego otra vez aquí, pues con esa experiencia, esa forma de ver el fútbol en tantas situaciones, que también me puedo poner mi granito de arena, porque aquí también hay muchísima gente joven que está empezando con muchísima proyección y bueno, al final podremos ayudar a ellos también, ¿no? A explicarles pues esas situaciones que ellos van a vivir, que nosotros ya pues las hemos vivido.
Això també és important de cara a aquesta barreja que continua tenint el Girona de Mitchell, d'experiència i joventut, un jugador com Porto, que ja va viure la primera etapa a la màxima categoria del futbol espanyol, que pugui alliçonar els més joves, els nous. Ha donat uns quants dies de festa a Mitchell i recordem 6 internacionals en aquesta jornada, en aquesta primera aturada té el Girona.
Que són molts, sí. I un darrer apunt de futbol femení, Raül, que ens explicaves abans que encara no sabem si arrenca la Lliga o no aquest cap de setmana, si sabem que avui es tanca la Lliga femenina al mercat de fitxatges i estem pendents d'un moviment de sortida al Barça, eh?
Sí, estem a l'espera que es faci oficial el traspàs de la jugadora del Barça, Ana Maria Cernogorčević, a l'Atlético de Madrid. La jugadora suïssa porta el club blaugrana des de l'any 2019. A més, Jonathan Giraldez ja ha pogut comptar amb tota la plantilla al complet amb l'arribada de l'expedició blaugrana de Mèxic, després d'haver disputat 2 partits amistosos, i amb les internacionals ja a Barcelona.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempo de juego.
Lo pasamos de miedo.
Si viéramos la música de Expediente X.
¡Uf! Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Hola? ¿Otro libro?
Sí,
yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Vinga, anem al bàsquet, que avui es completen els quarts de final al Mundial. Estem a Manila amb la Pilar Casado. Pilar, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joan.
Siguiendo ese partidazo entre Canadá y Eslovenia, que de momento lleva bien Canadá.
Sí, pero en el que van a terminar, o mucho me equivoco, saltando más de una chispa y más de dos. Hay que recordar que en el primero Alemania ha ganado por los pelos a Letonia. Ha tenido Davis Bertans el triple para que ganara el partido Letonia, pero no ha entrado, así que 8-1-7-9. Y la primera semifinal del Mundial está definida, que es Estados Unidos-Alemania. Lo que está pasando aquí es tela marinera, porque el show de Dylan Brooks o el macarrismo de Dylan Brooks y la permisividad, la verdad es que no lo está llevando nada bien Eslovenia, mucho menos físico, evidentemente, el equipo de Luka Doncic que el de Jordi Fernández, pero se han vuelto inclusive al palco de autoridades donde están los dirigentes de FIBA para reclamar un poquito de equilibrio en el arbitraje. Así que vamos a ver cómo acaba esto. De momento, a punto estamos de que termine el tercer cuarto. Está ganando por 9 Canadá, 80-71.
Partidazo. Gracias, Pilar. Estamos en contacto.
Hasta luego, Joan.
I de Manila a Nova York, Open USA. Ja tenim l'Àngel García. Hola, Àngel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. Supongo que preparado ya para vivir otro partido épico protagonizado por Alcaraz, que se mide en cuartos a Zverev esta madrugada.
Noche de show. Ya dice que le encanta esta pista, que al público también le encanta cómo juega Carlitos, que les ofrece algo que no han visto nunca. Y además va a ser en la sesión que más les gusta a los Yankees, aunque nos venga un poquito peor a nosotros, que es la de el último turno de la noche, hacia las 9 de la noche más o menos de Nueva York, las 3 de la mañana en España. Y el rival, tú lo has dicho, Alexander Zverev, un gran sacador que está volviendo después de la lesión aquella, vamos, brutal, que se produjo ante Rafa Nadal en el Roland Garros del año pasado, por cierto, donde ganó a Carlitos Alcaraz en cuartos de final, y que puede presumir de algo que presume muy pocos, y es de que tiene el head-to-head a favor. En 5 partidos ha ganado 3, los dos que han jugado en pista dura, pero bueno, yo creo que para todo el mundo Carlos es favorito. Tiene que salir muy intenso, ni mucho menos como salió en París, que empezó 0-2 en un visto y no visto. Y yo le veo tranquilo, yo le veo confiado, tiene un vendaje de simple protección que no le preocupa en el muslo, y yo creo que puede dar un paso adelante y puede meterse en semifinales, donde por cierto ya está Novak Djokovic ante un estadounidense bastante joven y bastante desconocido como Ben Shelton, pero que saca 240 por hora y que está siendo la gran revelación del torneo.
Queremos ver esa final, Ángel, un Alcaraz Djokovic ahí en Nueva York.
Pero no es que quieras tú, quiere Joan Baggiori, quiere Ángel García, quiere todo, quiere el US Open, quiere todo el tenis mundial, quiere cualquier aficionado. Bueno, yo creo que hasta los estadounidenses, que tienen ganas de ver a uno suyo por fin en una final, o ganando el torneo que hace 20 años que no lo ganan, yo creo que hasta ellos prefieren ver un Alcaraz Djokovic porque saben que va a ser un show increíble el próximo domingo.
Bueno, pues ojalá se dé, de momento paso a paso, pendientes del partido de cuartos de esta madrugada contra Zverev, que va a ser duro. Estamos muy pendientes de Alcaraz y de ti, Ángel. Gracias.
Abrazo enorme, Joan. Chao.
Chao.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Després de la crono d'ahir, avui toca mitja muntanya. Quique, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda. Des de la línia d'arribada aquí a la Laguna Negra de Sòria, a Vinuesa, després d'un dia doncs, que ha començat amb problemes per Juan Ayuso, que s'ha caigut en el tram neutralitzat i que té algun altre problema físic. Esperem que no passi més cosa greu. 46 quilòmetres pel final, 26 homes estan en fuga, amb 4,55 d'avantatge sobre el gran grup. Entre els que van escapats està Geraint Thomas, un guanyador del Tour de França. La història del dia és que després de la crono d'ahir estem molt ben col·locats amb Marc Soler, només a 26 quilòmetres, segons del mallot vermell de líder que encara té Sepp Kuss. Ahir va fer la crono de la seva vida i aprofito que estic aquí a la zona d'arribada i doncs molesto dos minutets al Joaquim Rodríguez del Purito, que és ambaixador càcer d'aquesta volta, per preguntar-li pel Marc Soler. Joaquim Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, estem al·lucinant tots amb Marc Soler, que està a 25 segons del líder després de tants dies de cursa. Això vol dir que està molt bé. Escolta, quines opcions li dones de fer coses importants?
Jo vaig parlar amb ell a Andorra i li vaig dir que salvant el dia del primer dia de muntanya, que sempre té problemes ell, que si tireu una mica de meroteca sempre li passa igual, no? Sempre pateix moltíssim la primera etapa de muntanya, se'l veu molt, molt ficat en cursa i jo crec que farà una molt bona general, segur. O sigui, té la possibilitat de tenir tres companys de l'UAE i amb un d'aquests moviments, possiblement dels tres, és el que millor està a la general i el que més llibertat li deixaran.
Sí, però potser al final acaba havent de treballar per Ayuso, per Almeida.
Però jo crec que el seu treball serà marxar cap endavant, que és el que li interessa. O sigui, hem de ser sincers, del tu a tu contra Roglic o el Benepoel serà molt difícil, però si la base de l'UAE és lluitar contra Sepp Kuss, Sepp Kuss ve de fer tot el giro, ve de fer tot el tour, no arriba amb aquesta frescor que porta el Marc, i la millor possibilitat que podria passar és que hi hagués un entrenador increïble en aquesta volta, una etapa d'aquestes boixes, i que tornés a ficar-se en una fogueta com la que va agafar.
El fet és que ahir va competir, i competint i amb el cap bé, va fer una crono igual que el Juan.
Sí, no va fer una crono molt, molt bona. A veure, que estem parlant d'en Marc Soler, que és un corredor que sempre ha demostrat a la volta que l'última setmana és el més fort, o sigui, agafant les fugues, treballant per els seus companys, inclús passant per veure com va deixar el Molano a 100 metres de meta el dia de Madrid, i que és un corredor que ens ha regalat un Tour del Porvenir. O sigui, ell era, diguéssim, una de les bases espanyoles més fortes que hem tingut, i sembla ser que amb aquesta volta, després dels problemes que ha tingut, i arribar a un punt molt, molt bo.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Molt bé, Quique. Escolta, doncs a veure si aguanta, no? No sé, el que queda molta volta encara per davant, el recorregut li és més o menys favorable o què?
Tinc dubtes. El Marc de tant en quant té dies d'aquests que no té el dia i acaba perdent temps. Està en el seu millor moment de sempre. El que passa que, clar, les ordres d'equip poden acabar dient que Ayuso és el líder. Si és que Ayuso té cames, perquè, clar, ahir va fer el mateix temps que Soler. Jo penso que divendres sortirem de dubtes amb el Tourmalet, que el Tourmalet és caretes fora, sí. I jo penso que allà sabrem qui és el líder d'Emirats, si Almeida, si Ayuso o si Marc Soler aguanta.
Molt bé, Quique. Cap a quina hora calculem el final d'etapa avui, més o menys?
Avui, abans de les 5:10, 5:15, estem ja llestos, perquè aquí doncs, estan venint molt ràpid, 40 quilòmetres a l'arribada, cal pujar aquest port de primera categoria, que són els últims 6-7 quilòmetres, així que després del butlletí, hora mitja i a través d'internet, comencem la Vuelta en Cope.
Pues escoltem, Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
I hem d'acabar parlant d'handbol, perquè avui comença la Lliga pel Barça. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, debut del Barça d'handbol a la Lliga de Sobal a 8:45 contra la Naita Suna al Palau Blaugrana. L'enfrontament d'avui és un partit de la 9a jornada de Lliga que s'hauria de disputar en dates en què el Barça jugarà el torneig de la Super Bowl i per això s'estrena aquesta nit davant la seva gent al Palau Blaugrana. Thiago Petrus, lateral esquerre del Barça, ha analitzat així el rival als mitjans del club.
Creo que ahora empezamos ya la liga y el Anaita ha cambiado un par de jugadores con respecto al año pasado y al principio de la liga todos empiezan con la máxima ilusión y yo creo que ellos nos han puesto en apuros el año pasado en el Palau y este año voy a intentar hacer lo mismo y intentar todo lo que pueda y nosotros vamos a salir con tanto tiempo sin jugar delante de nuestra afición bastante ilusionados también.
Dissabte l'equip de Carlos Ortega jugarà el duel de la primera jornada a la pista del Bidassó a 4:45 de la tarda.
Gràcies, Arnau.
A tu.
Un minut i arribem a les 4 d'última hora. Alguna cosa, Albert?
Sí, afegim una de futbol. El Badalona Futur, equip de segona federació, sabem que jugarà els seus partits com a local a Vic. El Badalona jugant a Vic. Quines coses, eh, Ballon?
Van lluny, eh? Com el Cornellà, eh?
Van lluny. Va,
sí, sí, va lluny.
Esperem que es quedi allà.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En clau Barça, les enquestes actualitzem. Creieu que triomfarà Joao Félix? Creieu que sí, la lleugera majoria, el 56%. En clau espanyol, Luis García té millor o pitjor plantilla que la temporada passada? Creieu que és pitjor, el 53% dels que heu votat, també igualada aquesta enquesta. I en clau Girona, igual. Mitchell té millor o pitjor plantilla entre mans aquesta temporada? Creieu que millor, el 86%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.